Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'impulsora de la Fundació Rosa Oriol, Sor Lucía Caram, va participar la setmana passada com a ponent al VIP Congress i en una entrevista a Cugat.cat ha assegurat que l'Església ha de servir a les persones, si no, no serveix per res. La religiosa ha explicat que com a monja també ha d'assumir l'emprenedoria i que la seva funció és d'entregar-se totalment a l'ajuda a les persones. En la seva ponència, Caram va animar les dones a no frenar-se amb la idea de què pensarà l'entorn i a creure's de veritat els projectes propis. Tot això i més ens ho explica en una entrevista que manté amb el nostre company Albert Prat.
Som amb Sor Lucía Caram, que és una de les ponents estrella d'aquest Women in Progress, d'aquest congrés de dones emprenedores. Moltíssimes gràcies per rebre'ns.
No, gràcies a vosaltres per voler cobrir això, aquest esdeveniment en el que es veu tant compromís, tanta passió i tanta energia per les dones.
Des d'un punt de vista de l'emprenedoria, com en pot emprendre una monja, per exemple?
Home, jo penso que tothom pot emprendre i el fet de ser monja, jo crec que, podíem dir, si em deixeu, té un valor afegit. El fet de que quan un fa una opció de vida com la que tenim, és una opció en la que decideixes restar alliberat pels altres. I això el que et porta a detectar les necessitats i els problemes dels altres i pots, el que no pots fer és mirar per un altre cantó, sinó quan hi ha problemes amb els altres és preguntar-te amb això què passa i amb el que jo tinc què és el que puc fer. Per tant, l'emprenedoria i el donar resposta és una vocació quotidiana d'aquell que té la vocació de servir als altres. I per tant, jo crec que és consubstancial. Abans es deia vocació respecte a la crida en la vida religiosa. Jo crec que avui és, podríem dir que d'alguna manera és una crida a l'emprenedoria, a no restar indiferents davant els altres i ser capaços de crear programes, projectes i tot el que pugui transformar-les la vida.
I un congrés d'aquest tipus, el que s'enfoca en aquesta dona emprenedora, vostè considera que és positiu, que cal enfocar concretament aquest col·lectiu?
Jo crec que nosaltres som persones, som humans, i parla molt bé dels organitzadors en el sentit de no voler fer només el tema pur i dur de lo que és una empresa, no? Hem de fer empreses en ànima. I per això jo penso que també és important, aquesta tarda ve Víctor Cooper, que també és una persona que es dedica fonamentalment a ajudar a la gent a viure amb sentit. Jo crec que si hem arribat a la situació en la que estem en una profunda crisi, aquesta profunda crisi no és una crisi econòmica, és fruit d'una crisi de valors. Per tant, a l'hora de construir hem de posar uns valors autènticament humans, hem de posar passió, entusiasme, compromís, per fer quelcom diferent de lo que hem fet fins ara.
Vostè ha parlat durant la conferència d'una mica de la seva hiperactivitat, no para de fer coses. A vegades des de fora potser la seva feina com a monja, feina per dir-ho d'alguna manera, la seva ocupació com a monja, a vegades es veu com una cosa que potser no reverteix tant en la societat, però vostè ha parlat que des de la seva congregació vostè fa moltes coses. Per exemple, parlava de que ajudava a milers de persones en aquest cas.
Sí, jo he fet una opció, estic dintre d'un convent i bueno, hem començat escoltant una, dos, tres, set persones al final de l'any 2008 i quan tu escoltes a la gent intentes donar resposta i això es va creixent i va sumant-se gent, pues has de donar resposta i això s'ha fet en una fundació molt gran i en molts projectes i darrere meu hi ha més de 250 voluntaris que estan cada setmana col·laborant. Per tant, penso que l'efecte multiplicador ha sigut brutal, no? I jo crec que això també es deu també a que quan estàs liderant un projecte estàs alliberat absolutament per jo, no? I normalment el que té una família, ja d'ell depèn una família, és més difícil, ha de donar temps limitat, no? Per tant, la causa de jo sempre la meva vida són les meves causes i jo val que mescla la meva vida, per tant això fa que sigui molt multiplicador i que la gent realment s'enganxi, no? Perquè tu els poses a la gent confrontar-se amb la realitat, empatitzar i ja la gent queda enganxada a un projecte.
A vegades es parla de les dues vessants de l'Església, la que és més institucional, potser la que té més a veure amb l'estatus, amb mantenir una mica aquesta institució, i la que té més a veure amb el contacte directe amb la gent, amb ajudar a persones. Són compatibles aquestes dues vessants?
Jo crec que una Església que no serveix, en el sentit estricte de no serveix a les persones, que no allibera les persones, no serveix per res. Per tant, si tenim una jerarquia i tenim una part institucional, aquesta ha de servir per animar a les comunitats a viure el servei, si no, no serveix per res. I jo crec que això, aquest és el gran moviment i aquesta és la reforma que es parla del Papa francès. Està reformant la cúria perquè vol que la cúria sigui una cúria servidora i tots els nomenaments de bisbes que està fent ara i de col·laboradors i col·laboradores seves, que està incloent també en moltes dones, és gent que ve d'un món de treball amb els més pobres perquè vol que l'Església posi en el centre els més pobres. Per tant, jo crec que fins ara estaven molt acostumats a veure molt separat i ara és inconcebible, perquè des del principi hauria d'estar així, perquè és el missatge de l'Evangeli, que l'única raó de ser de l'Església és la de servir del compromís amb els més pobres.
L'Església ha passat de ser una institució hegemònica en els últims anys a perdre pes en la societat. El futur de l'Església passa per precisament apostar per això?
Jo crec que sí. Alguns tenen molta por i fan molt soroll i fan creure que el Papa francès està equivocat i que l'Església s'acaba i que el queden dos telediaris amb les seves reformes. I però el que estem constatant és que el Papa francès és el líder millor valorat del món i molt més ben valorat fora de la mateixa Església. Per tant, segurament el que tindrà futur és una Església més servidora, no tan institucional, però sí més una Església que estigui amb el poble i amb la gent. Per tant, jo crec que canviarà la forma de viure i de celebrar la fe i el compromís, però jo crec que serà més autèntica.
I aprofitem els últims minuts per parlar una altra vegada d'aquesta conferència. Vostè també ha rebut preguntes, també ha rebut l'aprovació general de les persones que estaven aquí en aquest congrés. Què li falta a la dona emprenedora?
Jo crec que li falta creure que és possible i que ho pot fer. Ja s'ho creu bastant i ha avançat bastant, no? Jo penso que ara ha de donar un pas més en no esperar que et donin la veu, agafar la veu. No esperar l'aprovació dels homes o de les instàncies institucionals, agafar el paper que toca i començar. I si et posen pals a la roda, pues ja els afrontarem, però que la por no ens paralitzi. I a vegades encara la por ens paralitza.
I en aquest sentit, quins consells que li donaria vostè a una persona, una dona que s'està plantejant emprendre però que potser té aquesta por, espera sempre una mica més conservadora, potser a prendre aquestes decisions?
Primer, jo penso que el que s'ha de fer és visualitzar clarament el projecte que un té entre mans, no? Penso que és bo el tema de tenir i de comptar amb persones que ens ajudin a pensar de què i que ens ajudin a verificar o que ens donin suport per tirar endavant el projecte, perquè no hi ha res pitjor que una persona que estigui motivada i que tingui un projecte que no sabeix per res, no? Per exemple, si hi ha un projecte que és sòlid i ho pot consensuar i pot estar amb altres, buscar aliances i complicitats per superar els complexos que la puguin estar paralitzant, però per tirar-lo endavant. Penso que també cada vegada és una dosis d'humilitat, no? De dir, bueno, jo tinc el projecte, és superpotent, però necessito que altres també de fora m'ho mirin i que junts veient molt més, no? Per tant, jo penso que és el tema aquest de ser capaços de crear xarxes, complicitats i donar resposta.
Doncs, Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i molta sort aquí endavant.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres que m'esteu escoltant ara.
I canviant de tema, ara escoltarem la sociòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, María Jesús Izquierdo, que considera que la mala reputació de les prostitutes parteix del fet que són dones que parlen de diners, negocien i posen límits i que, per tant, no segueixen els cànons marcats per la societat patriarcal. Ho va explicar en una entrevista a Cugat.cat que li va fer el nostre company Sergio Morales.
Parlem amb la sociòloga María Jesús Izquierdo, que aquest dijous ha participat en el debat Parlem de prostitució, organitzat per l'associació Casa de la Dona. María Jesús, gràcies per atendre Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
El primer de tot, venim d'un 8 de març sense precedents, un 8 de març que ha tingut una mobilització massiva per part de les dones. Seria un bon punt de partida per parlar de prostitució?
Bueno, el fet de que les dones denunciïn que tenen fer que no estan disposades a fer-se càrrec de les persones simplement perquè són dones i perquè estimen, és un bon punt de partida, perquè la prostitució implica prestar serveis a canvi de diners. D'alguna manera és com per mi la vaga vol dir les dones gratis no treballem.
En tot cas, Maria Jesús, quin és el teu punt de vista? S'ha de regular o s'ha d'erradicar la prostitució?
Jo crec que s'ha de legalitzar i regular. Que les dones, les treballadores sexuals paguin impostos, tinguin accés a serveis sanitaris, hi hagi un control sanitari per qüestions de salut pública, etcètera, etcètera.
Plantejar aquest debat de la prostitució, jo suposo que deu generar contradiccions en un mateix moltes vegades, oi?
Bueno, clar, perquè jo he estat educada amb una actitud molt restrictiva respecte de la sexualitat i més encara respecte de la sexualitat pagada. Per tant, emocionalment tu pots sentir un rebuig cap a la situació o ni plantejar-te la possibilitat de contractar serveis sexuals i al mateix temps intel·lectualment entendre de que és una activitat professional com qualsevol altra. O sigui, hi ha com el corazón partido, no?
Exacte. Precisament quan dius que és una activitat com qualsevol altra, clar, ens trobem amb això. Quin paper ha de tenir la societat quan una dona decideix voluntàriament exercir aquest tipus de feina?
Assegurar-se de que no és explotada, ni maltractada, ni abusada i que paga impostos. Això és el tema.
O sigui, que sigui una treballadora més al final.
Exacte.
Exacte. A l'altra banda, ens trobem també que la prostitució pot ser un símbol més al final, del que seria una societat heteropatriarcal que sovint ens trobem aquestes estructures que estan, són inherents del que tenim avui dia. Clar, llavors, per aquí venia el tema que et deia de les contradiccions, no és si... Com es trenca amb el fet que la prostitució pot representar en part aquest tipus de societat?
És que jo penso tot el contrari, que és justament per lo que està estigmatitzada la prostituta. Què és el que no se suporta a la prostituta? Que parla de diners i que negocia i que posa límits. És a dir, si suposo que les dones hem d'estar a disposició, incondicionals, per amor, ho hem de fer tot. Que no volen guanyar diners, que de fet és lleig demanar diners, etc. Clar, la prostituta ens col·loca al nostre lloc quan es diu no, no, les coses s'han de parlar primer, què estic disposada a fer, no després ja vindrà. D'entrada, què estic disposada a fer i no estic disposada a fer, hi ha coses que les faig cobrant, les faig per diners, quin és el problema de guanyar diners? Doncs jo trobo que s'utilitza perquè les dones tinguem dificultats perquè associem a la prostitució parlar de diners i aleshores no som molt capaces de defensar les nostres condicions de treball o el nostre nivell salarial. Som molt poc hàbils, cosa que se demostra clarament en l'empresa, la poca habilitat que tenen les dones per negociar les condicions de contractació. Pues haurien d'aprendre les treballadores sexuals, que elles tenen molta pràctica en posar límits, en negociar i en marcar uns ingressos per als seus serveis.
Això potser podria passar per crear algun tipus de sindicat, potser?
Sí, sí, naturalment, i cooperatives de prostitutes, evidentment.
En tot cas, quan, almenys em passa a mi, quan penso en regulació, en un marc legal per la prostitució, a mi em ve al cap el cas dels Països Baixos, és el primer que em ve al cap. És un bon exemple o es pot millorar?
És un bon exemple. El problema està en que el que no han pogut resoldre els Països Baixos, segons la informació de què disposo, és la estigmatització de les prostitutes, és a dir, les condicions sanitàries, laborals, de seguretat física, etcètera, etcètera, han millorat de manera considerable. Apenas, encara queda, però molt poca prostitució clandestina no regulada fora del mercat regulat, però el que no ha canviat és l'estigmatització de les prostitutes, que segurament és... resols aquests altres problemes és el que més els fa patir, que una prostituta no visqui malament la possibilitat de que la seva família o els seus fills i filles s'enterin de que practica la prostitució per l'estigma que representa. Això no ho han aconseguit, no sé si han fet prou esforços, però no ho han resolt.
I a l'estat espanyol, a Catalunya, què falta per poder tirar endavant la legislació amb cara i ulls?
Que hi hagi voluntat. Hi ha una bronca com una catedral. Vull dir, clar, el tema és que les posicions estan molt dividides. No hi ha un consens general sobre què fer. Per exemple, l'Ada Colau va intentar millorar les condicions de les treballadores sexuals i pues, la FAP, la Federació de Associacions Veïns i diverses institucions es van posar absolutament d'ungles davant de la possibilitat. Vull dir, no hi ha un consens prou fort i és un tema molt carregat emocionalment. És dels temes que mobilitzen més emocions.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Maria Jesús Izquierdo, un plaer parlar amb tu i seguirem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Encantada, moltes gràcies.